Bona
Nit.
nit.
Això és
Això és Game
Game
Over.
Over. Bueno, doncs avui estem aquí un dia més en... aquí a Game Over. Jo sóc en Guillem.
I jo en Sergi.
I doncs avui us venim a presentar un nou programa. La setmana passada, si no recordeu malament, vam parlar sobre el tema de els videojocs més jugats de tota l'època, no? Diguéssim. Doncs avui ho venim a fer totalment al revés. Què venim a fer, Sergi?
Doncs avui venim a explicar els 10 jocs menys jugats i els que han fracassat en tota la història dels videojocs.
Sí, bàsicament els que han tingut menys repercussió, que s'han vist menys, bueno, etc. Que si no ho arribem a buscar no en sabríeu d'ells, lo més segur. Bueno, vinga, va, comencem! Bueno, doncs començarem pel primer joc. Sergi, quin és el primer joc?
El primer joc és Battlecruiser 3000 AD. És un joc que bàsicament era de pilotar una espècie d'avió, diguem, alguna mena de...
De nau, no?
Sí, de nau, més aviat una nau espacial, de volar. I doncs bé, no va agradar molt, la veritat. Era un joc amb uns gràfics una mica dolentets i doncs això es veu que ha influït molt.
Clar, perquè penseu molt que aquests videojocs la majoria són antics. I els que antics i no tenir gaire bon desenvolupament, doncs clar, això vol dir que perdran molt, no? I a part, si tenen una gran dificultat, com aquest joc, serà més difícil de jugar. Aquest joc va ser creat el 1996 i va tenir uns gràfics molt antics, cosa que en aquella època podria ser hauria millorat. Bueno, vinga, va, passem cap al segon joc. Bueno, doncs el segon joc serà Beyond Good and Evil. És un joc que bàsicament tracta sobre anar passant diverses pantalles i és un joc que poder hagués estat bé. El problema van ser els gràfics, oi que sí, Sergi?
Sí, com la majoria dels que parlem, aquest joc no tenia una trama molt interessant i els gràfics tampoc l'ajudaven. Era un joc el qual va estar desenvolupat el 2003 per la mà d'Ubisoft i... va tenir uns ingressos de 50 milions de dòlars, tot i que tenien previst uns 500 milions.
Clar, clar, aquest és un dels grans problemes d'aquests jocs, que si no s'ingressen molts diners, encara que fossin molts, però per tot el temps de desenvolupament i, bàsicament, el que ha de cobrar cada persona, etc., ja, bàsicament, no els va sortir gens rentable. Cal dir que aquest joc estava, diguéssim, en una versió HD, per Xbox 3 i PS3 a l'any 2013, però clar, ja jo crec que el joc ja va arribar en el seu moment, el seu fracàs bàsicament, i doncs ja no era el mateix, no, Sergi?
Sí, és això, va arribar tard i doncs és el que va passar.
Bueno, vinga, va, passem cap al següent joc. Bueno, doncs el següent joc serà Daikatana, un joc bàsicament molt raro en 3D. I de què tractava, Sergi?
Doncs bé, aquest joc tractava de... era un mapa obert, amb uns gràfics no molt bons, la veritat, i havíem d'anar matant una espècie de zombis o una espècie de bèsties a les quals anaven apareixent a la nostra pantalla i teníem que eliminar-les per poder seguir el nostre pas.
Sí, va ser un joc que va fracassar molt, com diem sempre, pels gràfics. Si no tens uns bons gràfics, dubto que el teu joc arribi a diguéssim, a un gran públic o que arribi a agradar gaire. Aquest joc, Sergi, quan es va estrenar?
Doncs si parlem de Daikatana, aquest joc es va estrenar el 1997. És un joc que de mala qualitat, com ja hem dit, i doncs als crítics no els va agradar massa.
Clar, també hem de pensar que al ser un joc antic i de més mala qualitat del que estàvem acostumats en aquella època, doncs, vulguis o no, això baixa molt el seu rendiment, no, Sergi?
Sí, al final, si tens un bon producte però no tens unes bones condicions per presentar-lo, és com si no fessis res.
Bueno, tot i això, passem ja cap al següent joc. Bueno, doncs, quin serà el següent joc, Sergi?
El següent joc serà Duke Nukem Forever. És un joc el qual també era de món obert i va ser anunciat el 1997, 15 anys més tard del que s'havia acordat. Guillem, què n'opines d'aquesta
atrasació? Va estar anunciat el 1997 i que s'estrenés 15 anys més tard i que a sobre tingués els gràfics dolents, és a dir, que es va estrenar el 2011, i amb mals gràfics això el va fer baixar molt. I encara que només es venguessin 400.000 còpies, el joc la gent el va criticar molt, és a dir, en aquella època era de lo pitjoret que hi havia, no, Sergi?
Sí, al final, qui decideix és el públic, no? És qui compra el joc, qui el juga, qui el prova, i doncs bé, en aquest cas, aquest joc no va ser massa estimat, com ja hem pogut veure, i doncs jo no el recomanaria comprar-lo a dies d'avui.
No, a dies d'avui aquest joc sí que és veritat que no us el recomanem comprar. Bueno, però vinga, va, passem ja cap al següent joc. Bueno, doncs el següent joc serà E.T. d'Extraterrestrial. Un joc que bàsicament tracta sobre... Bueno, tracta. El protagonista és E.T. de la pel·lícula d'E.T., doncs és lo mateix. Però què passa, Sergi, amb aquest joc? Que va ser creat el 1982, no tenia una bona trama, i els gràfics d'aquella època, que tampoc no eren els millors, doncs si ja no destacaves gràficament, ja... Sergi, què passava amb aquests tipus de jocs?
Doncs dels que tenim tots aquí a la llista passava el mateix. Doncs que s'acabarien sent un fracàs. En aquest cas, E.T. tenia els pitjors gràfics, un dels pitjors, diria, que pot tenir aquest joc. Té gràfics 8-bit. Això sí que ja no m'agrada a ningú.
Sí, això no agrada. El que passa és que també al ser d'aquella època podria arribar a ser d'un món normal, ja que al ser un joc arcade i estrenat a Atari, doncs, no sé, podria arribar a ser normal, però tampoc no tenia una bona trama, això va fer que bàsicament perdés tot el seu encant, no, Sergi?
Sí, al final ja ho hem dit, no? S'ha de decidir, decideix el qui ho juga, i doncs si a qui juga no ho agrada no tens res a fer amb el joc.
Sí. Bueno, vinga, va, passem cap al següent joc. Bueno, doncs, Sergi, quin serà el següent joc, el número 6 d'aquesta llista?
Doncs, Guillem, el número 6 serà Grim Fandango. És un joc, ja sabem, el clàssic joc de les marseques, no?, en aquest cas, que va ser estrenat per LucasArts. I direu, i aquest joc per què va ser tan dolent, no?, per què va caure en picat? Doncs bé, va ser perquè les textures eren 2D.
Sí, bàsicament, un joc que hagués pogut d'arribar a destacar perquè no tenia una mala trama, però en aquella època ja es començaven a fer els 3Ds. Bueno, és a dir, la majoria de jocs ja eren 3Ds, i això va ser com un 3D mal fet, és a dir, el joc estava a 2D, però la seva intenció era fer-lo a 3D. Això és el que va fer que no destaqués en res i que sigués de lo pitjoret d'aquesta llista, bàsicament, no, Sergi?
Sí, al final és que és tot el mateix, Guillem, és tot el mateix. Si no ens agrada, és dolent. Si ens agrada, el juguem, és com els jocs d'avui en dia. Per què juguem tant Fortnite? Perquè és divertit, perquè enganxa. Però per què no juguem aquests jocs? Perquè no tenen una bona campanya o
clar,
no són
clar.
Un bon...
Sí, no, no, tens tota la raó del món, perquè si no tenen una bona trama i a sobre no tenen bons gràfics, què... És a dir, per què han sigut creats, saps? No, és una cosa que jo no arribo a entendre. Però bueno, vinga, va, passem cap al setè d'aquesta llista. Bueno, doncs el setè d'aquesta llista serà Mad World, un joc publicat en el 2009, creat per les consoles Wii i fet per Sega. Com pot ser que un joc de Sega sigui tan poc vengut, tan, no sé, un joc tan poc jugat? De què tractava aquest joc? Doncs era un joc de violència, oi que sí, Sergi?
Sí, bàsicament era només de violència, havies d'anar matant o desquartitzar la gent, bueno, un drama en tota regla.
Clar, això...
El que va passar va ser bàsicament el color blanc i negre, això va ser un punt, bueno, espectacular.
Sí.
El qual, bueno, doncs això.
Que va fer que baixés molt, perquè que un joc d'allà, del 2009, estigui en blanc i negre, fa que estigui en decadència. Si a sobre és amb violència, i els que tenien la Wii en aquella època no eren, diguéssim, de molt... És a dir, de que els agradés molt els videojocs de violència, doncs ja això va fer que no valgués res aquest joc. Res més a dir d'aquest joc, així que passarem cap al vuitè d'aquesta llista. Bueno, doncs el vuitè d'aquesta llista, el seu nom és Sonic Boom Rise of Lyric. Bàsicament és el videojoc de Sonic. Bueno, és a dir, el personatge Sonic. Perdó, que m'he confós ara. Va ser tirat a... Bueno, va ser llançat el 2014 per la consola Wii U. I què va passar, Sergi, amb aquest joc?
Doncs bé, no era un bon joc, tenia uns bons gràfics i tot. L'únic que aquest joc va tenir un defecte molt i molt i molt gran. I doncs és que només era per la consola de la Wii U, una consola que en aquella època estava encara en desenvolupament. Cosa que va afectar enormement a les seves vendes, del tal punt d'arribar a només 500.000 còpies venudes. Per això, segurament no els hi va donar ni per pagar als dissenyadors.
Clar, clar, és a dir, això va ser un problema molt gros, ja que, a més, la Wii U mai ha sigut una consola que destaqués. Tu mai has escoltat una persona dir, jo tinc la Wii U. És una consola que ha sigut... Va ser com... La còpia de la Wii i la Nintendo DS tot junt, i això va fer que no agradés en els oients i en els espectadors ni en els jugadors. Bueno, res més a dir d'aquest joc, així que passarem cap al penúltim d'aquesta llista. Bueno, doncs el següent d'aquesta llista serà Radar Scope. Sergi, de què tracta aquest joc?
Aquest joc és el clàssic joc en el que haurem d'anar disparant a marcianitos que ens vindran des de l'espai exterior. Tindrem una nau espacial amb la qual haurem d'anar disparant projectils per intentar eliminar-los. També s'ha de dir que va fracassar perquè era un joc per la Nintendo, la primera Nintendo que va haver-hi. I doncs també es va estrenar el 1980 i això no va agradar molt.
No, va fer que estigués amb... És a dir, que no arribés mai enlloc, ja que en aquella època la Nintendo tampoc, és a dir, ja començava a predominar, però encara estava molt poc destacada i el món de les consoles doncs encara no era el que és ara mateix. Bueno, vinga, va, anem a passar ja cap a l'últim de la llista. Bueno, doncs, Sergi, com es dirà l'últim joc de la llista?
Doncs bé, l'últim joc del que parlarem en aquesta secció serà I'm a Robot. I'm a Robot, sóc un robot. I haurem d'anar jugant com el Minecraft. És ben bé el Minecraft, l'únic que haurem d'anar passant com si fos un Skywars, i haurem d'anar passant de plataforma en plataforma, cargant-nos a tots els jugadors que hi hagin per allà. I doncs bé, aquest joc ni més ni menys que se'n van produir 1.500 unitats. Però, si fos poc, només se'n van arribar a vendre 500, Guillem. Què n'opines?
Bueno, mare meva, aquests no deuríem poder ni pagar... És que ni... Ni... No deuríem poder pagar res amb això. És que amb això no produeix gens. Cal dir que aquest joc va ser dels primers jocs en 3D i això també va fer que confundís a la gent dels videojocs, ja que era una cosa nova i si sobre estava mal desenvolupada, com en aquest cas, ja que per molt 3D que hi hagués estava mal desenvolupat i doncs això va fer que no destaqués gens al joc. Bueno, ara ja hem acabat aquesta llista, espero que us haguem anat bé i després d'aquests 15 minuts ara passarem cap a la segona secció. Bueno, doncs aquesta segona secció, com sempre, doncs parlarem sobre els quatre jocs, bueno, que la setmana passada vam canviar el FIFA pel Rocket League, ja que el Rocket League no treien noves novetats, i al FIFA cada setmana tenim coses noves, així que en Sergi ens tindrà l'honor d'explicar-nos després el FIFA. Però bueno, primer de tot comencem amb el Fortnite. Fortnite, què ha passat amb Fortnite? Han tornat a tocar el renderizado, ara el renderizado, quan construeixes, sembla que estiguis construint amb cartró. És una cosa molt rara que han fet i a mi personalment no m'agrada. A tu, Sergi, t'agrada?
Bé, donat que el renderizado és un mode perquè vagi millor i estigui optimitzat, jo crec que és un punt que s'hauria de veure, no? Fins a quin moment això podia arribar beneficiant aquest mode de joc. I jo crec que la meva... sí, jo crec que la meva opinió és una bona actualització.
I pot ser que hagi anat bé per la gent del renderitzador, però és que visualment és molt lleig, és a dir, no es pot jugar mai, jo no sé. A mi personalment no m'agrada, jo que tenia el renderitzador activat, me l'he tret. I hi ha una cosa, hi ha com una mini opció que has de fer com externament a Fortnite, que és que tu pots com canviar, la manera de que es vegin les teves construccions amb el renderitzador i pues, això pot ser una bona solució ja, si no t'agrada pues, aquest estil de builds. Què més tenim de Fortnite? Nous tornejos, segueixen les cash caps de solo cada dilluns i a partir de la setmana que... Bueno, és a dir, d'aquesta setmana comença la FNCS de trios. Aprofiteu-hi aquesta última setmana de pujar els 6.000 punts o fer el que pugueu. Cal dir que l'han aplaçat una setmana, ja que hauria d'haver sigut la setmana passada, però per diversos fallos doncs s'ha cancel·lat i ara doncs es farà aquesta setmana que ve. Us vam avisar que era de multiplataforma. Sí, sí que ho és, de multiplataforma, però quin és el problema? Doncs que és una multiplataforma rara, ja que tu no pots jugar contra, és a dir, tu no pots jugar amb gent de, per exemple, de Play si tu ets de PC, però sí que et pots trobar amb gent de Play. Què en penses d'això, Sergi?
És una cosa que jo no l'hagués fet, jo hagués deixat tal com estava abans, uns amb uns, altres amb els altres, perquè també és veritat que competeixen a diferent nivell, no?, els de l'ordinador amb els de la Play, perquè més per un tema ja, diguem, de el que vindria sent, no nivell, perquè nivell poden tenir el nivell que ells es proposin, no?, però més a nivell, diguem, de fundaments, no?, i coses que puguem, que beneficien el rendiment a l'ordinador que a la consola.
Sí, jo crec que tota la raó, el que passa és que si poses l'FNCS en mode multiplataforma, que pugui jugar amb gent d'altres plataformes, hosti, no fotis, no, Sergi?
Sí, això no... Jo no ho veig massa clar, això.
Bueno, doncs Fortnite, res més a explicar, i passem ja cap al següent joc, que serà FIFA 2021. Bueno, doncs a FIFA 21, Sergi, què ens han portat? Quines novetats hi ha?
Doncs bé, ens han tret Atonali Moments, el qual estarà disponible per 2 o 3 setmanes, i consta d'un jugador de 87 de mitja de l'Inter de Milan de Momentos. Estarà disponible per si vas uns 5 desafios, podràs aconseguir aquest jugador amb unes stats boníssimes. Totes les seves stats són superiors a 80, incloent entre elles 90 de passe i 88 de físic. És un jugador al qual només per fer desafios està molt bé. No, Guillem?
Sí, jo veig un molt complet. I quines noves cartes tenim? Em sembla que han sortit els Future Stars, no, Sergi?
Doncs sí, sí, Guillem, tu ho has dit. Han sortit i han sortit unes de les millors cartes d'aquest joc, a no ser que surtin també les de Carnavola, que és molt probable que surtin també ara per Carnaval. I doncs bé, les cartes que tenim en el primer equip del Future Star són Reina com a jugador del Borussia Dortmund amb 91 de mitja, és un jugador xatadíssim dels Estats Units. I ara començarem per aquest era l'excepció, perquè aquest és el més important, però ara començarem des dels de baix fins al millor de tots, que és un francès que us agradarà molt. Doncs bé, comencem per baix. Diogo Dalot, lateral esquerre de l'Inter de Milán. Isaac, delanter centre suec de la Real Societat. Lunin, porter del Real Madrid, ucranià. Passarem amb un dels millors laterals de la Premier League. James, del Chelsea, anglès, un dels millors laterals. Szoboszlai, un jugador húngar de l'Leipzig. Serginho Dest, lateral dret del Barça, dels Estats Units també. Kulusevski, lateral dret de la Juventus. També passarem amb Barnes, jugador centrocampista ofensiu, és a dir, MCO, del Leicester City, un jugadoràs. El quart millor que hi ha en aquest cas. I llavors tenim la dupla més bona d'aquest primer equip, que és Bergwijn amb 94 de ritme, que aquest se te'n deu anar totes les pilotes, i és lateral esquerra. Sí, sí, lateral esquerra, i jugarà per al Tottenham. I per últim tenim a Camavinga, i que és un jugador al qual juga de centrocampista amb 86 de ritme, 84 de xut, 91 de pas, 90 de dribbling, 87 de defensa i 87 de físic. Té unes estadístiques increïbles i si us en surt algun, envieu-nos una foto al nostre Instagram game.over.podcast.
Sí, 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 hauria d'estar molt bé aquests jugadors, estan molt bé i trobo que són de lo millorat que hi ha, no, Sergi, ara mateix?
Sí, actualment poden sortir en sobres. Jo aquest matí n'he tret una a un amic meu i doncs la veritat està bastant bé, la veritat. Li he tret el lateral dret Kulusevski.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, doncs de FIFA hi ha alguna cosa més que explicar?
No, això que ara vindrà la FGS, que és el torneig internacional, i ja s'estan fent els classificatoris.
Bueno, doncs vinga, va, passem cap al següent joc, que en aquest cas és Brawl Stars. Bueno, doncs el nou Brawler serà el Comandante. Ai, és veritat, clar, que no us ho vam dir. Sí, hi ha hagut una nova temporada del Brawl Stars, oi que sí, Sergi?
Doncs sí, sí, ja ha sortit i és una temporada que pinta molt bé, la veritat.
Bueno, doncs és el que us veníem a dir de Brawl Stars. És l'únic que hi ha. I doncs que aquest nou Brawler Comandante té una cosa que és que fa que... és a dir, la seva ulti el que fa és que et doni com un plus de poder i etc. És un Brawler bastant bo que pot arribar a estar en el meta i doncs això, que res més, nova temporada, nou Brawler i noves skins, un skin de Brock, de Shelly i de Bull, així que estigueu atents a la tenda. I vinga va, passem ja cap a l'últim joc, que en aquest cas serà Clash Royale. Doncs ara ja toca aquesta última part de la segona secció, que en aquest cas és Clash Royale. Sergi, què hi ha de Clash Royale ara mateix?
Doncs bé, actualment s'està jugant el segon classificatori per la Brenchon Cup. Ja sabem que Brenchon va ser el primer jugador en guanyar un mundial de Clash Royale i doncs bé, se li ha fet una copa en el seu honor.
Bé, això està molt bé, no, Sergi?
Sí, bueno, és una menció honorífica, ja que el jugador s'ha retirat i doncs és un detall que és bastant important.
Algú més, Sergi?
Sí, També cal remarcar que en aquesta temporada han busteat la Bruja Madre, que és molt, una carta que està bastant bé, tot i ser una mica cara d'elixir.
Sí, sí, això és un punt en contra que té aquesta bruja, però bueno, tot i això trobo que està prou bé per lo que és. I ara ja passem cap als 5 mazos d'en Sergi. Bueno, doncs Sergi, quins seran aquests 5 mazos?
Doncs mira, Guillem, comencem per el primer, que constarà de Bebé Dragón, Mini Pekka, Tronco, Rayo, Flechas, Mega Esbirro, Gigante y Príncipe Oscuro. ¿Qué opinas, Guillem?
Bé, un molt bon mazo, no? Diguéssim, bastant en el meta, no, Sergi?
Sí, és perfecte per pujar copes. Doncs bé, passem amb el següent. Passem amb Montapuercos, Duendes, Flechas, Valquíria, Arqueras, Cañón, Hielo i Bàrbaros. Passem també amb el tercer, un mazo molt equilibrat per fer bons push, que serà aquest cas Murciélagos, Duende Lanzadardos, Bola de Fuego, Mini Pekka, Mosquetera, Valquíria, Puercos Reales i Tronco. Un mazo molt equilibrat i molt interessant de jugar. I doncs ja passem amb la penúltima baralla del dia d'avui, que és un mazo de ciclat ràpid, en aquest cas de Montapuercos. I consta de Montapuercos, Espíritu de Hielo, Murciélagos, Duendes, Esqueletos, Mini Pekka, Tronco, Cohete i Golem de Hielo. És un mazo bastant important amb una bona defensa sòlida que podrà servir-vos molt per pujar clubes, sobretot. I ara passem a una baralla per jugar torneos, molt eficaç, però sobretot per torneos, com podíeu imaginar-vos. I doncs bé, constarà de Tronco, Torre Infernal, Bola de Fuego, Montapuercos, Mago Eléctrico, Pandilla de Duendes i Caballero.
Bueno, doncs els mazos d'avui que trobo que han sigut molt bons, no, Sergi?
Sí, sempre intentem triar-los bé i cada setmana millor.
Bueno, doncs vinga, va, ens anem ja cap a la despedida. Bueno, doncs ara hi arriba aquest últim moment del dia d'avui. Una cosa que no ens hem recordat de dir-vos al principi. Tornem a estar fent el programa des de casa, ja que hem tingut diversos problemes personals i personals amb el tema del Covid, i doncs no podem bàsicament estar junts en aquest cas per gravar el programa, ja que hi ha hagut un positiu molt a prop d'un de nosaltres, i doncs així no ens arriscarem. Oi que sí, Sergi?
Sí, millor per venir a curar.
Sí. Bueno, doncs, espero que el programa d'avui us hagi agradat, us hagi servit, i sempre recordeu contactar-nos per qualsevol cosa a game.over.podcast a Instagram. No tingueu por de si ens heu de preguntar qualsevol cosa. Els 15 pitjors jocs d'avui han sigut perquè no us els compreu, eh? Això, tingueu el cap, de no comprar-vos aquests jocs, ja que són de lo pitjoret que hi ha, oi que sí, Sergi?
Sí, per això els hem portat.
Clar, clar. I de la segona secció recordeu fer-vos el trio de Fortnite, que ara ja es ve la FNCS. Bueno, el programa avui s'acaba aquí. Només recordar-vos, doncs, que això és... Game Over!